Tots els centres educatius de Catalunya, tant públics com privats, hauran de tenir en un termini màxim de 3 anys un pla de convivència per abordar conflictes i els casos de bullying entre alumnes. És una resolució recent de la Conselleria d'Ensenyament del Govern català que reforça així les eines per combatre el que s'està convertint en una plaga i que troba terreny abordat a les escoles i ara gràcies als telèfons mòbils i les xarxes socials.
Sí, de fet, contra l'assetjament escolar entre nens i joves ja fa mesos es va posar en marxa un telèfon d'atenció i ajuda al 900-018-018 que en els dos primers mesos ja va detectar al conjunt de l'Estat uns 2.000 casos d'abusos. Són situacions molt delicades que afecten a persones en edat de creixement i maduració en un moment, per tant, d'alta vulnerabilitat, tímids i porucs a l'hora d'explicar què els passa i rebre... En un moment d'alta vulnerabilitat, tímids i porucs a l'hora d'explicar què els passa i, per tant, rebre ajuda. És per això que les administracions han pres decisions en la línia de prevenir, també intervenir i fixar protocols per gestionar aquests conflictes al centre, a l'aula i també a l'entorn. El primer pas és disposar d'aquest pla de convivència controlat per una comissió específica.
I avui, per parlar d'aquesta problemàtica social, ens posem en contacte des de Ràdio Calella Televisió amb la directora de l'Escola Salicru, amb Anna Codina. Anna, bon dia.
Bon dia.
Fins a quin punt l'assetjament és una problemàtica latent als centres educatius?
Bé, en la nostra escola es pot produir algun cas. Tampoc és que sigui una cosa, en el nostre cas, molt, molt ordinària, però sí, sí, ja pot passar... Un cas per any pot passar, sí.
Dèiem que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha fixat doncs, aquest termini màxim de 3 anys perquè tots els centres educatius tinguin aquest pla de convivència. De fet, bona part ja el tenen i el Salicru és un.
Sí, 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 hi ha un pla de convivència on es tenen doncs, mesures de diferents aspectes que poden passar. Primer, com l'escola desenvolupa la convivència del centre i per, en gèneres... en gèneres ordinaris, i després, en el cas de que hi hagi algun conflicte, com això es gestiona.
Quina conducta de l'alumne pot indicar doncs, que està patint un cas d'assetjament? Quins serien els indicis que pot tenir, doncs, en aquest cas, el mestre o els treballadors del centre educatiu per activar el que es desprèn d'aquest pla de convivència? Podríem dir que està trist, que s'aïlla, que potser comença a treure males notes. Què és el que comença a preocupar de la conducta d'un menor?
A veure, en principi els casos que vosaltres us esteu referint, que són els casos d'assetjament o els casos de bullying, d'acord? En principi són casos especials, diguéssim. Aquests casos no es determinen davant de la classe, no es fan mai en l'aula, sinó que esdevenen doncs, en espais on els nens, per exemple, toca el timbre per anar al pati, els nens s'aixequen i se'n van amb el passadís, van fins al pati, doncs aquest seria un moment on hem d'anar amb atenció, o per exemple quan un nen va al lavabo i veure quins alumnes entren darrere, etc. Aleshores, tant pares com mestres, aquestes conductes no les veiem així, perquè si no ja de seguida intervindríem. Cosetes que podem detectar, nens que perden material sovint, no troben el llapis, no troben la carpeta, els deures se'ls han deixat, estan com no entenen què ha passat. Això podria ser ja un indicador, perquè podrien haver-hi companys que els hi amaguen les coses. Aleshores, si en el pati l'alumne se'ns posa molt al costat, i veiem que té una actitud com de por i en ronda molt i no juga amb els altres companys, això seria un altre indicador. Pot presentar angoixa, pot presentar inseguretat, es posa nerviós, no vol parlar en públic, per exemple, i veiem que a vegades és objecte de bromes desagradables, que o és anomenat amb mal noms, això també seria un dels indicadors.
Com acompanyeu els pares en situacions d'aquest tipus?
A veure, en principi, els pares, moltes vegades el nen a casa ho pot manifestar o està molt nerviós o presenta alguna conducta agressiva, i llavors en les reunions quan venen amb nosaltres ells ens expliquen que el seu fill està malament i que pot presentar trastorns de psicosomàtics amb els de panxa, amb el de cap, no vol venir a l'escola, i sense dir ben bé què és el que li està passant. Aleshores, nosaltres el que fem és reunir-nos amb ells. Nosaltres tenim un full d'observació que és bastant objectiu amb les coses que poden passar-li, i fem totes aquestes preguntes i anem marcant amb un fluorescent doncs, tots els graus que pot passar el nen. Aleshores, als pares se'ls explica doncs, que hi ha un protocol, que el protocol com es va seguint. Dintre del cas de bullying hi ha diferents rols. Hi ha el rol de víctima, també hi ha el rol d'agressor, però també hi ha el rol de partidari, els d'observadors, i explicar-li una miqueta doncs, quin és el rol que estableix diferents nens que poden estar presentant aquestes conductes. Llavors, els pares una vegada ho veuen, es queden, bueno, ja veuen que nosaltres ja sabem una miqueta de què parlem, no? I llavors de seguida se li posa ajuda psicològica al nen que està vivint aquesta situació, amb ell, i a l'agressor també se li ofereix un altre terapeuta, però que també se li ofereix ajuda psicològica, perquè moltes vegades aquests agressors són víctimes en unes altres situacions, poden ser fora de l'escola.
Anna, et feia referència a un full d'observació que seria com una mica anotacions, no?, que prenen els mestres sobre...
No, les anotacions que prenem, ja et dic, els casos de bullying són sutils, eh? Vull dir, això es presenta potser més amb nens més grans. Nosaltres aquests casos els detectem a cicle superior, amb nens de 10 fins a 12 anys, a vegades amb 9, però més petits són més a baralles entre companys. Però els casos de bullying són molt sutils perquè ja tenen consciència de que això no és correcte i llavors ho fan en moments que l'adult no té un control. Per exemple, a la classe és complicat que ho facin, a no ser que sigui de forma molt sutil d'un nen que constantment se li cau la safata a terra, no? I el nen dius, a veure què passa, i quan t'hi fixes bé és que veus que un company quan passa li tira la safata. No? Uh-huh. Llavors, a nosaltres l'observació que fem ho anem registrant, però és un full que és, per exemple, et podria dir, no? Sovint presenta blaus o talls inexplicables, no? O, per exemple, presenta trastorns psicosomàtics, mals de panxa, mals de cap, vomita. Si és això, doncs nosaltres ho marquem amb el fluorescent, no? Per exemple, expressa amb inseguretat o ansietat, doncs això ho marcaríem. O presenta canvis d'humor i canvis d'estat sobtats, també ho marcaríem. I llavors, bueno, altres coses com això, no? Quan sempre explica històries, diu mentides o fa estranyes justificacions, això també seria un indicador. Però hi ha nens que presenten molts i hi ha nens que no presenten tant, eh? Nosaltres tenim tots els indicadors i anem marcant.
De fet, evidentment, el que és l'assetjament a l'escola, doncs, presenta una gamma tan àmplia de nivells, no podríem dir, de situacions, des de les que estan tan subtils. De fet, el Departament d'Ensenyament ha llistat una mica quines poden ser les conductes que es consideren en assetjament, tant siguin agressions físiques com verbals, socials i també digitals, utilitzant tecnologies. A l'escola Salicru, no sé si també heu detectat doncs, aquest mal ús que es fa, per exemple, de dispositius mòbils o també de xarxes socials en menors.
Clar, nosaltres des de l'escola, això sempre ho diem, no? No crec que l'edat de 11, 10, 12 anys siguin edats perquè els nens tinguin un dispositiu mòbil a les seves mans, perquè això s'ha de fer amb un bon ús i sempre des d'un control parental. Aleshores, nosaltres sempre els ordinadors pensem que ens han d'estar en un lloc, no a l'habitació del nen, sinó en un lloc visible des de qualsevol lloc de la casa. Ja pot ser un espai en el menjar, ja pot ser en un despatx, ja pot ser en un lloc. Llavors, en allà, tu veus si l'alumne, doncs, no sé, es xateja o fa qualsevol cosa i el pare ho pot observar. Clar, si tu dones un telèfon mòbil a un menor i el menor fa aquest ús, Clar, nosaltres pensem que encara no és edat perquè tinguin aquest ús. Avui, justament, en parlàvem i dèiem que moltes vegades els nens poden enviar WhatsApps a altres companys i queda per escrit. Llavors, això és fàcil de detectar. Però també pot ser que aquest nen rebi una trucada i en principi, sigui una trucada d'un d'ells per parlar i després, quan estan tots, doncs s'inciten a dir-li un mal nom i llavors tots es posen a riure i aquest nen penja, no? Llavors, el que pot passar en aquest cas és que, clar, això no queda registrat i és molt més difícil de provar.
Uh-huh. Anna Codina, directora de l'Escola Salicru, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.